ya.
Opa, a Mariola Dinarès, a Catalunya Ràdio. Pop-up sense vocals és... Pam!
Mira que ho diu bé el Carles de Bo, però jo sense les vocals no ho sé dir. Bé, això és el pop-up a Catalunya Ràdio POP AP. Si us pregunten quin programa escolteu i ens escolteu, si us plau, dieu pop-up amb Mariola Dinarès, si us plau. Ho necessitem. Bé, d'altra banda, avui ens hem teletransportat. De fet, ho ha fet la Marta Cristià i el Martí Cuní. Han anat a la Dark Kitchen més antiga de Barcelona. Marta Cristià, hola.
Hola, Mariola, com estàs? Com es diu sobre les instal·lacions de cocció, que és una incubadora gastronòmica que, entre altres coses, acull la cuina fantasma més antiga de Barcelona i de l'estat espanyol, i que gestiona també la plataforma Glovo. Perquè ens expliqui com va anar tot això i com funcionen les cuines compartides, tinc amb mi el fundador i soci de cocció, el Xavi Carmona. Xavi, hola, com estàs?
Hola, bé, i vosaltres? Gràcies per venir.
Bueno, molt de moviment aquesta hora.
Sí, clar, venim en un moment complicat, ja ho veig.
Sí, sí, migdia, restaurants tancats, a més, en aquesta època, per tant, sí, molt de moviment.
Ara, perquè et facis una idea, estem com a l'entrada local, no paren d'arribar repartidors, i llavors els van entregant les comandes que es van fent, però és un degoteig constant, de repartidors que entren i de bosses que surten. A aquesta hora, quantes comandes traieu aproximadament i quants repartidors arriben cada migdia?
Doncs depèn. Els migdies hi ha unes comandes d'un tipus de menjar, la nit unes altres, cada setmana són de vegades més forts, diumenges a la nit, però podríem estar parlant d'una mitja d'entre 20 i 30 comandes per restaurant i en tenim 11, doncs sí, uns quants.
Perquè s'entengui bé com és l'espai, el tipus de negocis que feu, si et sembla, parlem primer de cocció incubadora, i després de la Dark Kitchen de Glovo, vale? Com va sortir aquesta col·laboració i com, com funciona. Vosaltres com a cocció ja fa anys que funcioneu, no sou un boom de la pandèmia, com si diguéssiu, fa temps que us dediqueu a aquestes cuines compartides. Quina era la intenció inicial del vostre negoci? Ajudar emprenedors hostalers gastronòmics?
Sí, bueno, nosaltres vam veure la necessitat. Aquella era, fa 5 anys, era el boom de les food trucks, quan començaven les food trucks, i el que ens vam adonar és que hi havia molta gent que necessitava un obrador i no en tenia on produir, com per exemple una food truck, que allà mateix pot servir el sàndwich, però necessita on preparar les hamburgueses i fer tota la producció prèvia, no? I això és el que vam fer, és un model que existia als Estats Units i és el que vam importar. Tenim una cuina compartida que lloguem per hores.
O sigui, tu llogues un espai per hores, que i tu que tens un mostrador i tens accés a diferents equipaments que normalment hi ha a les cuines professionals.
Correcte, sí. Lloguem una taula amb una pica d'aigua al costat i comparteixen tota la zona calenta, com si diguéssim, que hi ha forns, focs, abatedors de temperatura, tot equipament professional, una zona de neteja, una zona d'amagatzem també que comparteixen, i a part els hi aportem, bueno, a part d'una tarifa molt barata pel fet que comparteixen l'espai, perquè la majoria són emprenedors i necessiten aquesta empenta inicial, doncs tots els permisos sanitaris que necessiten, la llicència d'activitat del local, etc. És a dir, comencen el dia següent de venir aquí a demanar informació, poden començar a operar a tot legal.
Exacte, se salten com totes les barreres que compliquen més a la inauguració d'un negoci gastronòmic, no? Perquè no només poseu l'equipament, que és el més car, sinó que ja teniu en regla tots els permisos i que, per tant, és fàcil per ells començar, i el gran que seria el compartir en general, compartir coneixement, compartir assessoria, compartir fins i tot estratègies de màrqueting, potser?
Sí, correcte. Nosaltres empenyem molt això, li diem comunitat, nosaltres, que entre ells generen sinergies, no? S'ajudin, es consulten, comparteixen distribuïdors, s'informen d'un proveïdor que potser és més barat, nosaltres els hi donem també, intentem tancar tarifes amb proveïdors perquè els hi vagin amb preus. Com hem comentat, tenim aquí també una zona de cafè en la qual volem que l'operin ells i venguin els seus productes a través d'aquí, etc.
Clar, Xavi, ara estic pensant que suposo que quan es compra més quantitat de producte també et poden abaixar més el preu, no? I suposo que més d'una persona es poden unir per fer aquestes compres, no? A l'hora de, no sé, després de vendre el menjar.
Sí, correcte. Aquest dels proveïdors és un exemple. Nosaltres arribem a acords amb proveïdors perquè els donin facilitats. És a dir, mira, us compraran molta més quantitat junts que us compraria un sol, que no pot accedir a una tarifa econòmica. Nosaltres fem aquest acompanyament proveïdor usuari perquè tingui avantatges. Aquest és un exemple. Amb tot el que podem els ajudem perquè...
Dic, ara no sou un exemple de negoci que us heu adaptat, no? Perquè, clar, estic pensant, és veritat, ja no me'n recordava, però fa 5 anys va ser el boom de les food trucks, que hi ha gent que tenia només una food truck i no depenia de cap restaurant, és a dir, que era tot allò, i clar, hi havia una necessitat, no? I ara us heu actualitzat i us heu adaptat al que ha anat venint a nivell de gastronòmic, no?
Sí, nosaltres intentem definir-nos així, eh? Intentem captar totes les tendències gastronòmiques més aviat a nivell d'operació que hi ha a Barcelona com a hub d'innovació gastronòmic i ens hi apuntem. Ens hi vam apuntar sense saber res de com funcionaria en obrir la primera incubadora gastronòmica de l'Estat i sí, fa 3 anys que va començar a sonar el tema aquest de les darks i que ara és un boom total. Nosaltres també vam intentar innovar i pujar-nos al carro, sí.
Mira, Mariol, abans d'entrar en la Dark Kitchen, deixa'm que parlem amb exemples d'emprenedors que han fet servir això que ens explicava el Xavi, no? D'aquest compartir i d'aquest utilitzar totes les facilitats. Per exemple, estic amb l'Òscar Delgado, que va obrir el negoci ahir. Hola, Òscar, com estàs?
Hola, molt bé. Sí, ahir mateix vam obrir. Portàvem un mes ja amb aquesta data fixada, portàvem uns mesos treballant, preparant-ho tot, i al final, després de tot aquest esforç i amb una data ja fixada, van venir totes les restriccions i tot el tema del rebrot del Covid que estem veient, però al final per aquest sistema que utilitzem nosaltres no ens afecta, no ens impedeix poder servir i per tant vam decidir tirar endavant i començar ahir mateix.
Ahir la seva marca es diu Lobsters en Roll i feu com uns entrepans típics americans amb base de llamàntol, no? I altres plats típics americans, això, patates, molt de formatge, no? Però en lloc del plat principal, si l'hamburguesa, és aquest rol.
Efectivament, ens allunem una mica del concepte típic americà que podem trobar a la ciutat de Barcelona i hem tirat per algo totalment nou, que són els lobster rolls, que a Amèrica és supertípic, supertradicional, i és un bocat una mica més premium perquè té una base de llamàntol, que a més utilitzem llamàntol europeu, que és qualitat premium. Després hem vestit tota la resta de la carta també d'un concepte molt americà, no? Amb mac and cheese, que és molt típic d'allà, amb un lemon pie de postre i amb la resta d'elaboracions, que també totes van en la mateixa línia.
I evidentment amb presència a Instagram, Marta, perquè veig que ja ens segueixen, que ja ho han fet tot, posa American Street Food, Fish Lobster Rolls in Town.
Exacte, és que l'Òscar no et sent, però preguntava la Mariola, sí, per la presència a Instagram, que també jugueu molt a això.
Efectivament, és el nostre canal principal de connexió amb els clients. Al final, si no estiguéssim a Instagram, ens seria gairebé impossible connectar amb qualsevol client. L'única via que tindríem seria les aplicacions de delivery tipus Glovo, tipus Deliveroo, etc.
Vosaltres repartiu per aquestes plataformes d'enviament, però també us poden fer les comandes per Instagram, crec.
Efectivament, estem treballant en un e-commerce propi a través de la nostra web que puguin fer la comanda als clients, però això encara ho estem desenvolupant. I llavors aquesta setmana el que estem fent, el que hem decidit és acceptar comandes a través de missatges directes a través d'Instagram i hem fet una promoció de llançament aquesta setmana que oferim postres gratis a tothom que vingui a buscar-ho al local, aquí a Cocció, a fer un takeaway, regalem un postre.
Molt bé, doncs molta sort amb aquest inici de negoci. Òscar, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que valents, eh? No, clar, començar
molt
coses...
Molt valents, en moment, sí, de pandèmia, començar negoci. I ja et dic que costa estar fent aquesta entrevista aquí ara, perquè és hora de gana i arriben, sí, moltes olors. Jo crec que els oients, més d'un s'animarà també a fer comanda. Mira, també és amb mi el Federico Isikson, que ell té un negoci des de fa pocs mesos, bueno... Ell té diferents negocis de pizza, takeaway i delivery a diferents ciutats de Catalunya, però la manera que han triat per entrar a Barcelona és fer-ho així, també des de la cuina compartida de Cocció. Hola, Federico, com estàs?
Hola, buenos días.
Vosaltres veu arribar el juliol, ara ja esteu en ple funcionament. Per què veu triar aquesta manera d'entrar a Barcelona?
Bueno, era una manera de hacer un primer pie en Barcelona, de poder saber si nuestro sistema que está funcionando en Baix Llobregat podía funcionar en Barcelona. Creemos que sí, hacemos pizzas artesanales todo lo intentamos de mantener muy artesanal y lo hacemos nosotros. Y era una manera relativamente rápida y económica de poder implantar pie para ver si realmente esto nos lleva a, bueno, tener una tienda propia y hacer algo un poco más, con una inversión un poquito más grande y algo más grande.
O sigui que a diferència de l'Osgram que parlàvem ara, que ja és la manera de negoci que s'han ideat i que volen dur a terme, vosaltres és una mica, doncs, estudi de mercat, com us sentiu a Barcelona, què podeu fer, i una mica de trampolí.
Sí, exacto, una mica de trampolín, pero también entendiendo la situación que estamos viviendo este año, porque la hemos abierto en julio, la hemos abierto a finales de julio, y entonces era hacer un poco de trampolín porque la inversión que tenemos que hacer para tener una tienda propia es mucho más grande y la situación hoy por hoy no está como para tomar ciertos riesgos, pero estos riesgos sí que los podemos tomar y los podemos asumir.
Molt bé, doncs gràcies, Federico. I també, Mariola, som amb la Maria Reig, que ella és emprenedora de l'empresa Sagranola, que potser el primer que li hauríem de preguntar és què és la granola, que potser hi ha uns quants oients que encara no ho saben.
Segurament. Bé, la granola és com el muesli. El muesli és una barreja de fruits secs, crua, fruits secs, cereals. En canvi, la granola és la mateixa barreja, però passada pel forn. Això fa que sigui molt més fàcil de digerir i, a més, el sabor és més intens.
Per què vas triar una cuina compartida?
Home, sobretot per el registre sanitari, perquè és molt complicat d'aconseguir molts papers i el fet de no invertir diners en el principi del negoci.
I tu reparteixes directament a botigues des d'aquí?
Efectivament, reparteixo jo. Si són comandes grans, tinc transportistes.
Molt bé, doncs Maria, Federico, Òscar, moltíssimes gràcies. Xavi, ara sí, anem a l'altra part del negoci, la Dark Kitchen de Glovo. Com arriba Glovo a casa vostra? Us pregunta per com funcioneu vosaltres i acaba operant des de cocció.
Sí, bueno, van entrar per aquí per la porta fa 3 anys preguntant què era això i bueno, va començar una relació amb la qual vam començar a imaginar com seria una dark, no? Un servei de delivery, una cuina de servei de delivery que no tingués presència al públic. Vam començar amb un sol lloc, vam posar un poke, que ara està tan de moda també, i vam posar un TPV de Glovo i vam començar a veure com funcionava i tal. D'aquí vam seguir la col·laboració i l'assessorament fins que els vam proposar, i bueno, junts vam arribar a la conclusió d'una cuina compartida amb diferents restaurants, i vam fer la inversió nosaltres, cocció, i nosaltres els hi lloguem, els hi vam muntar tot l'equipament i els hi lloguem la part de cuina, la part de Dark Kitchen.
I ara hi ha 11 restaurants, d'això que en diem, que cada cop estem més acostumats també, restaurants virtuals, que operen només perquè ets agregadors, que en digueu, no? Sí. Per aquestes plataformes de repartiment.
Hi ha tot tipus una mica, o sigui, des d'aquí sí que no són només virtuals, no tenim presència al públic, però poden ser marques que venen de Madrid o d'altra, o fins i tot d'Alemanya, hem tingut alguns clients que volen entrar a posar un peu a Barcelona i no, ho fem només de manera virtual, o també locals que han tingut o que tenen presència física a l'altra punta de la ciutat i que aquí també només operen de manera virtual.
La pandèmia portarà cada cop més cap aquí?
Sí, per diversos motius. Això va començar, les agregadores van començar a fer créixer el món del delivery, que ha arribat per quedar-se. La gent vol cada vegada les coses, no només amb el menjar, no? Les coses de manera més immediata. La qualitat del menjar també ha portat cap aquí i la pandèmia ha fet o està empenyent fort. És una moda també i és un boom, i com tots els booms també vol dir que hi haurà molta gent que tampoc els sortirà bé i que es posarà, no?
Ho estarem seguint. Moltes gràcies als dos per explicar-nos tot això, Martí Cuní i la Marta Cristià, i doncs en aquesta Dark Kitchen que podeu buscar també a través de la xarxa, molt ben posicionats. Gràcies a tots, us hem posat el dia avui al pop-up i també amb aquesta novetat de Justin Bieber, que està triomfant.